Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Sant Cugat és un dels municipis de l'àrea metropolitana amb el preu del metre quadrat de compra i de lloguer més car. En aquests moments és difícil trobar un pis de lloguer per sota dels 750 euros i el que trobaríem per aquest preu tindria una habitació i 45 metres quadrats. Tal com ha passat a altres municipis, fa un any va néixer el Sindicat de Llogaters, un col·lectiu de llogaters en defensa del dret a l'habitatge i d'uns lloguers justos. Parlem amb una de les integrants del sindicat, la Mariona Sòria. Molt bon dia, Mariona.
Bon dia a tothom.
Heu fet un any.
Sí.
Què heu aconseguit, Mariona, des del Sindicat de Llogaters en aquest any de vida?
El més important és que hem fet visible el problema a Sant Cugat. Era un repte per nosaltres posar llum sobre el fenomen del desnonament silenciós, que anomenem, que és aquell desnonament que moltes vegades ni ens assabentem, que és el desnonament d'una família o unes persones que no poder assolir el preu de l'habitatge a Sant Cugat fan una mudança i marxen en silenci, no? És tan dura la llei d'arrendaments urbans contra l'inquilí que no pot pagar el lloguer, és tan dura, ens afrontem a una situació tan dura que la gent prefereix marxar abans d'arriscar-se, diguéssim, a deixar de pagar, no poder pagar el seu lloguer. Aleshores, això fa que aquest moviment d'expulsió de la població de Sant Cugat sigui invisible. Aleshores, un dels reptes que teníem inicial i que jo crec que hem aconseguit és posar cares a aquest fenomen, buscar testimonis dels desnonaments silenciosos de Sant Cugat i fer-los explicar la seva història. Jo crec que una de les conseqüències que ha tingut això és que hem posat segurament el tema de l'habitatge en un dels principals punts de discussió política i de debat social de Sant Cugat, que fins ara semblava que no, que aquest fenomen aquí a Sant Cugat no passava, no?
Heu aconseguit aturar algun desnonament en aquest temps?
No estem en aquest punt perquè hem tingut situacions molt difícils que ens han arribat i que han acabat, diguéssim, marxant. No estem en el punt de fer resistència en aquest àmbit, perquè això a Barcelona sí que funciona. A Barcelona estan funcionant perquè a Barcelona s'estan organitzant per blocs. Aleshores, quan hi ha una situació de perill dels lloguers a Barcelona, que normalment passen en blocs sencers, aquests blocs s'organitzen, s'autoorganitzen per fer resistència. No? Això està donant resultats a Barcelona, estan negociant conjuntament, col·lectivament, i està donant resultats. Aquí a Sant Cugat encara jo crec que no estem en aquesta situació perquè necessitem un gruix de gent que estigui en disposició de fer d'arriscar-se fins a aquest punt i no hem tingut ocasió. És molt dur plantejar a algú que faci resistència al seu habitatge, perquè fer resistència i, diguéssim, mantenir-se l'habitatge un cop tu has acabat el contracte o no pots pagar el contracte, tu t'estàs abocant a una ordre judicial. Aleshores, plantejar-li a algú això és duríssim, perquè aquesta ordre judicial va contra aquesta persona, no va contra un col·lectiu, va cap a una persona. I les situacions de vulnerabilitat d'aquestes persones són tan grans que ni ens atrevim a plantejar-los, perquè a sobre li estàs dient que s'arrisqui a passar per un procés duríssim, un procés judicial, que segurament acabarà no tenint, diguéssim, una victòria cap a ell, i és molt dur. Per què? Perquè la llei d'arrendaments urbans actual deixa absolutament desprotegit el llogater en favor del propietari.
Després en parlarem de la llei. Dissabte va organitzar una assemblea coincidint amb el primer any de la plataforma. Què és el que us marqueu com a objectiu?
L'objectiu és seguir fent aquestes trobades perquè la gent es conscienciï que som un col·lectiu, que aquest problema no és un problema individual, sinó que és un problema estructural del sistema i, per tant, no és un problema individual, sinó que és un problema col·lectiu. I només amb l'empoderament d'aquest col·lectiu aconseguirem moure les coses. Aleshores, un dels reptes que tenim d'aquí, d'ara endavant, aquest any que ve, del sindicat és seguir fent aquestes trobades perquè quanta més gent entengui que és un problema col·lectiu, més força tindrem. Aleshores, una de les coses que ens vam proposar en aquesta assemblea i que jo crec que vam aconseguir és fer aflorar més casos de llogaters que estan angoixats a Sant Cugat, que s'ho estan passant molt malament, i fer-los entendre que no estan sols. Que és un problema estructural, hi ha moltes persones afectades de la mateixa manera i, per tant, no són els únics. No és un problema individual que ells hagin arribat fins al punt que no es poden pagar un lloguer a Sant Cugat. És un problema estructural d'un sistema que no ens afavoreix gens ni mica i que, a sobre, a Sant Cugat se'ns afegeix el problema de que no hi ha una xarxa prou sòlida de polítiques d'habitatge que sostingui aquestes persones. Aleshores, el que vam fer entendre a les persones que van venir l'altre dia i que és el que seguirem fent, és que només des del col·lectiu, només des de la base, només des de fer xarxa des de la base, podrem començar a moure les coses i a fer-nos sentir, sobretot. Mm-hmm.
Quanta gent forma part a dia d'avui d'aquesta plataforma?
Nosaltres ara ens hem constituït com a entitat. Nosaltres ja estem ara formalitzats com a entitat, com a associació local. Tenim un nucli d'entre 10 i 12 persones, a vegades 15, a vegades 8, perquè tots treballem i tots tenim el nostre temps molt limitat. I aleshores, jo crec que ara el nucli de 12 persones que tirem endavant, més o menys, som els que estem treballant més fermament, diguéssim.
I com funcioneu? I de quina manera us arriba la gent que està que necessita d'aquest suport i es vol afegir a la plataforma?
Bé, nosaltres inicialment el que vam fer és desplegar totes les xarxes socials de l'entitat, del sindicat de llogaters, i vam contactar ràpidament amb molta gent que segueix, diguéssim, les nostres xarxes socials, des de Facebook fins al Twitter. Tenim un correu electrònic que també anem fent difusió des d'allà. Tenim una base de dades de tota la gent que ha anat passant per les diferents assemblees. Tenim apuntades les seves adreces electròniques. Aleshores, quan nosaltres ens organitzem o fem assemblees o fem reunions, ho comuniquem des d'aquest correu electrònic. Nosaltres ens trobem cada 15 dies també a les 7 de la tarda, els dijous, a Cal Temerari. Sempre convidem a les persones que estiguin en un problema amb el seu arrendament a venir-nos a veure. Comptem amb l'assessorament puntual d'un advocat, que ens serveix molt perquè ens resol les emergències, diguéssim, o els dubtes que puguem tenir sobre un tipus de contracte, si una clàusula és abusiva o no, si un propietari pot demanar 6 mesos d'aval, que és el que a vegades es demana, i coses d'aquestes. Tenim l'assessorament puntual d'un advocat i aleshores nosaltres treballem per comissions. Cadascú, diguéssim, s'encarrega doncs, de la logística del sindicat, de la comunicació del sindicat, del relat, és important, i algú que està treballant constantment amb el relat, quines són les novetats, què passa amb les proposicions de llei que s'estan presentant al Congrés, quina evolució tenen. Per tant, ens dividim per temàtiques per treballar conjuntament. Aleshores, un cop cada 15 dies ens reunim a Cal Temerari, posem tota aquesta feina en comú i anem avançant. A partir d'aquí anem avançant a poc a poc.
I totes les persones que formen part d'aquesta plataforma estan afectades d'una manera o una altra, més directa o...
Tots directament, directe, perquè som tots llogaters. Aleshores, qui no estigui afectat com a llogater té molta sort en aquesta ciutat. Tots estem afectats d'alguna manera, tots tenim un cas personal tenim el cas personal, som gent de totes les edats també, tenim gent molt jove, tenim famílies, tenim gent més gran i a cada assemblea que trobem, que ens trobem gent que ens diu, em vull apuntar, doncs són gent que està directament afectada, és a dir, en aquesta assemblea, per exemple, del dissabte vam trobar gent gran que venia a parlar del seu cas i del cas del seu fill. Per tant, com que és un problema intergeneracional que ens afecta, diguéssim, de totes les maneres, som una barreja, diguéssim, de perfils diferents i estem, és això, tots estem afectats d'alguna manera.
Però les casuístiques són similars o són molt concretes i específiques de cada cas?
Totes s'assemblen amb una cosa, que és que la desprotecció que suposa la llei d'arrendaments urbans ens impacta a tots de diferent manera, però ens impacta a tots, no? És a dir, des de la família que va fer un contracte fa 3 anys i ara li renoven el contracte amb uns increments entre 300 i 350 euros, per exemple, fins a una persona gran que fa 30 anys que està en el seu habitatge de lloguer i ara la propietat es ven i li posen en venda el seu pis i, per tant, aquesta persona gran s'ha de buscar la vida. I s'ha de buscar la vida doncs, amb el preu de mercat que hi ha en aquests moments a Barcelona, a Sant Cugat. El col·lectiu de gent gran és un col·lectiu especialment vulnerable en aquest sentit perquè tenen unes pensions que no arriben ni a pagar el lloguer d'un, com deies, d'un pis de 40 metres quadrats a Sant Cugat. I per tant és un col·lectiu molt afectat. I ja se'ns apropa molta gent gran que ens ve, inclús gent que ha perdut la mobilitat i que per aquesta raó s'ha de buscar un pis de lloguer, és a dir, està a casa seva, un pis de propietat, i s'ha de buscar un lloguer. I ni així, diguem-ne, troben un pis a Sant Cugat.
En aquest any heu conegut bastants casos. Quin diries tu que ha estat el més impactant de tots?
Mira, aquest el vaig explicar l'altre dia a l'assemblea perquè és un cas que ens va colpir molt per la impotència que vam sentir en el sindicat, que és la història d'una senyora, la senyora Joana, que tenia de 95 anys, una senyora de 95 anys, que tenia un contracte de 5 anys de lloguer i la propietat li comunica que no li renovarà el contracte. Una senyora de 95 anys que tenia declarada una dependència del 90%, tenia una persona 24 hores pendent d'ella perquè no es valia per ella, ens va venir a veure la seva filla i ens ho va explicar. I aquesta noia havia provat totes les vies possibles fins al punt de, diguéssim, de desesperació. Ens va venir a veure quan ja faltaven 5 mesos, li havien fet una pròrroga, havent suplicat molt, li van fer una pròrroga del contracte de 6 mesos a la seva mare perquè ella deia que, evidentment, no trobava un pis adequat per la seva mare. Però la seva mare tenia problemes de mobilitat, era una persona de 95 anys. Nosaltres ens vam activar de seguida, vam consultar amb el nostre advocat, ens vam reunir amb ella, amb la filla, una altra vegada, amb l'advocat, i l'advocat, veient el contracte i la pròrroga que havia fet la propietat, li va dir que no hi havia cap opció més, que aquesta persona estava abocada a fer un trasllat. O sigui, una persona, una dona de 95 anys, amb el 90% de dependència declarada per llei, teníem inclús una nota del seu metge de capçalera dient no seria convenient que aquesta persona se sotmetés a un trasllat, per tant era absolutament inconvenient per la seva pròpia salut, per la seva integritat, un trasllat d'aquesta senyora de 95 anys. I un cop vam veure que no es podia fer absolutament res, els vam començar a tantejar la possibilitat de que aquesta persona es quedés a casa seva i poder fer resistència amb ella. Però clar, és el que et deia, com li dius a una persona de 95 anys que se sotmeti a aquesta situació? Que pot tenir una ordre judicial al cap d'una setmana de fer-ho i li poden enviar, diguéssim, una citació judicial. Com sotmets a una persona de 95 anys en aquesta situació? Això ho vam descartar. Aleshores, l'únic que se'ns va acudir va ser, vam trucar al... Vam enviar una carta a l'alcaldessa explicant-li el cas. Perquè es posés en contacte amb la família. Aquesta família tenia una referent de serveis socials que ja li havien dit que la senyora tenia possibilitats econòmiques de pagar-se un lloguer, no entrava, diguéssim, dintre les casuístiques d'atenció social d'aquesta ciutat. No? Vam enviar una carta a l'alcaldessa explicant-li la situació, no va haver-hi cap moviment, i el següent que vam fer va ser trucar al síndic, al síndic de Sant Cugat, explicant-li el cas. El síndic el que va fer el més, diguéssim, ràpid possible va ser trucar als serveis de mediació de l'Ajuntament de Sant Cugat perquè intentessin fer una mediació amb la propietat. A través de la filla de la senyora Joana vam saber que aquesta mediació no havia funcionat perquè la propietat havia dit que que volia el pis per ells i la senyora havia de marxar. Aleshores vam perdre el contacte amb la filla, no ens va tornar a contestar durant un parell de mesos fins que vam saber que la senyora Joana havia mort. I la sensació que et queda, perquè ens ho va dir la filla, és jo crec que la meva mare ha volgut resoldre així el problema. I per tant us demano, si us plau, que expliqueu aquesta història a tothom perquè això no pugui passar. Aleshores, clar, a nosaltres ens va quedar la sensació d'impotència és tan bèstia quan passen aquestes coses que dius si no hem pogut fer absolutament res, el mínim que podem fer és explicar el cas de la senyora Joana perquè sàpiga tothom que la llei d'arrendaments urbans no contempla ni tan sols en aquests casos la vulnerabilitat de la persona per sobre, o sigui, la vulnerabilitat de la persona passa, està per, molt per sota de la propietat, del dret de propietat. És un cas clamorós de vulnerabilitat versus propietat. És a dir, la propietat tenia tot el dret i sobre la llei tenia tot el dret de recuperar el seu pis. Era una propietària, a més, que deia que la queria el pis per a sus nietos, que ens sembla molt legítim i és legal. Ara, que no es contempli de cap de les maneres la vulnerabilitat d'una persona de 95 anys amb una dependència declarada del 90%, de quedar-se a casa seva, com a mínim, fins que aquesta persona mori, és clamorós. És clamorós.
Mm. Bueno, és per això que ara ens explicaves i suposo que per altres raons més que heu reclamat la derogació, no?, d'aquesta llei d'arrendaments urbans.
La derogació. I si no hi ha derogació, hi ha una reforma gairebé total perquè es contempli diguéssim, el lloguer com la protecció d'un dret de l'habitatge que tenim els llogaters de la mateixa manera que ho tenen els propietaris, no? Demanem allargar els contractes, no podem tenir contractes de 3 anys, no ens dona... Els nostres cicles de vida, 3 anys no són absolutament res, no pots fer cap pla de vida més de 3 anys, és a dir, ningú es planifica la vida de 3 anys en 3 anys, és absurd. Per tant, demanem que s'allarguin els contractes, que es protegeixi el llogater vulnerable, com aquest cas, diguéssim. És a dir, hi ha d'haver casos en què la propietat ha de passar, ha d'estar per sota, els interessos de la propietat ha de passar per sota dels interessos de la mateixa vida, de la persona llogatera. Els avals, la manera de demanar la seguretat que tu puguis aportar per llogar un pis no pot ser un abús per part de la propietat. La propietat no et pot demanar el teu compte corrent, revisar el teu compte corrent, es donen casos, es donen casos. No et pot demanar 6 mesos d'avançat o un aval absolutament desorbitat, perquè això, o sigui, resta possibilitats de llogar a molta gent que no està en aquesta situació de poder avalar-se, de poder fer una immobilització del seu sou de 4 mesos per llogar un pis. Ens estan demanant diners per anar a veure pisos. És així, és
ja s'ha arribat a aquest punt?
S'ha arribat a aquest punt.
La societat entén que un desnonament per lloguer és menys greu que per una hipoteca?
A veure, la crisi de les hipoteques va ser... va ser molt, molt exterioritzada, va ser molt visible, vale? Es va fer volgudament, es va fer molt visible.
I va haver molta premsa.
Va haver-hi molta premsa, era molt comú, era un fenomen molt comú, que donava molta comunicació, s'exterioritzava, perquè el col·lectiu de defensa, diguéssim, de les persones afectades per la hipoteca, en aquest sentit ho va fer bé, perquè era un col·lectiu que defensava les famílies i ho fa. Davant de les portes de les cases dels afectats i ho fa, diguéssim, de forma massiva, no? En aquest cas, els llogaters no hem arribat a fer-ho tenint en compte, a més, que els desnonaments són molts més per lloguer que per hipoteca en aquests moments. És a dir, estem molt per sobre, els desnonaments per impagament de lloguer són molt més alts que els desnonaments per impagament d'hipoteca en aquests moments. Per tant, per això et dic, és un fenomen silenciat, és un fenomen que volgudament silenciat o amagat, perquè les famílies o un llogater a vegades tenim vergonya de dir no arribo a final de mes. És a dir, abans de tu marxar del pis, passem unes fases, diguéssim, de límit, no? Perquè nosaltres, diguéssim, deixem de fer moltes coses per pagar el lloguer que s'està pagant a Sant Cugat, però tu no ho vas explicant. Tu no vas explicant que deixes d'anar a l'auditori, que deixes d'anar als mercats de Sant Cugat perquè no te'ls pots permetre. Te'n vas al mercat de Rubí, per exemple, no? O te'n vas a comprar roba, evidentment, al carrer Santa Maria ni al Trepitgem. Vale? Deixes de fer moltes coses, però això no ho explica ningú, que deixa de fer aquestes coses. Però sembla com que t'hagis empobrit i que la culpa sigui teva, no? I és una de les coses que treballen també el sindicat. És a dir, molta gent que ens ho ve a explicar com si li fes vergonya, de dir que jo segueixo tenint el meu sou i resulta que ara em sento pobre, o sigui, m'he empobrit jo. I no és que tu t'hagis empobrit, tu estàs tenint el mateix sou, que moltes vegades és precari, segueixes tenint el teu sou fa 3 anys, o de fet 2 anys. El que ha canviat són les condicions del teu habitatge, no? O sigui, ens hem empobrit de cop.
Anem a conèixer, Mariona, un altre dels casos. En aquest cas, el del Pau Ricard, ja el tenim al telèfon. Pau, bon dia.
Hola, bon dia.
Ens pots explicar quin és el teu cas?
Sí, mira, seré breu, també. Jo fa 2 anys vaig arribar a Sant Cugat, havia estat 5 anys vivint fora d'Europa per qüestions també crisis econòmiques, etc. I vam decidir venir a Sant Cugat i ens vam trobar amb la sorpresa l'any passat que l'edifici que estàvem llogant va canviar de mans de propietaris i els contractes dels veïns no es van renovar. De fet, ara amb tot l'edifici només quedem 3 veïns dels 15-16 que érem fa un any.
Estem parlant, podem situar quin bloc, on està, en quin carrer?
Sí, mira, a més és un bloc que just aquest cap de setmana, el dissabte, va fer una jornada de portes obertes, tot amb molta parafernàlia. Nosaltres encara vivim amb els pisos i la gent visitant-nos és al passeig Sant Magí número 29, just davant de la farmàcia de 24 hores.
Mm-hmm. Pau, quines ajudes has demanat?
Clar, jo el primer que vaig fer davant de la notícia va ser just per les festes de Sant Cugat de l'any passat que ens vam assabentar del canvi de propietats. Va coincidir amb l'assemblea que va fer l'any passat el sindicat de llogaters i em vaig apropar amb ells, no? I és quan ens vam conèixer, per saber què és el que podíem fer, no? I em vaig veure que poquetes coses podem fer els llogaters, no? No tenim cap dret, no? O sigui, si se'ns volen fer fora, ens fan fora, no? S'acaben els contractes, no renoven, i ja que directament no ens renovava, no donava ni l'opció de, mira, pugem el 50% o el 200%, perquè hi havia veïns que pagaven 600 euros i si es volien quedar 3 mesos els deien, bueno, paga durant 3 mesos 1.200 euros com a pròrroga, però no amb un contracte d'un any. Ens estan fent fora i, de fet, ahir, per exemple, la meva filla, que durant tota la setmana estan venint visites, deia, per què nosaltres no ens donen la possibilitat de comprar aquest pis, no?, on estem vivint? Directament ens han fet fora, no ens donen ni l'opció de... No? De dir, mira, els vendrem, els posarem, no? Els donarem un rentat de cara, que ens han fet fora tots, ens estan fent fora tots, vaja.
Quina sensació tens sabent que tard o d'hora hauràs de deixar el pis?
A veure, molta impotència, i a més farà qüestió d'un mes que han començat a pintar els pisos, o sigui, les molèsties, imagina tot un edifici amb obres, amb pintures, amb paletes, amb un llavall, amb les portes obertes. Els caps de setmana, que algun cap de setmana han marxat, ens fa por de marxar perquè deixen les portes obertes, entra molta gent, no saps qui entra a casa teva. O sigui, és incertesa, és inestabilitat i impotència. No pots fer res, no? S'acaba el contracte. Nosaltres ens acaba l'any que ve, el que passa que ja portem uns mesos buscant opcions perquè sabem que l'agost de l'any que ve ja hem d'estar en un altre lloc. Amb 2 nens petits, amb tot el que suposa tema d'escoles, nosaltres no volem marxar a Sant Cugat perquè Sant Cugat va ser una opció que vam escollir per diferents circumstàncies i ens hem trobat amb tot aquest problema, no? Fa 2 anys vam arribar i ara un altre cop pensar-nos a fer una altra mudança i a veure on anem. Mm-hmm.
Molt bé, doncs, Pau Ricard, gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres i explicar-nos el teu cas, que serveix per il·lustrar també una altra realitat de Sant Cugat. Pau, gràcies i esperem que tingueu sort.
Gràcies, Pau.
Molt bé, merci.
Adéu.
Adéu, bon dia.
Mariona, Sant Cugat té una empresa municipal d'habitatge. Construeix pisos de protecció oficial. Una localitat com Sant Cugat podria aturar la frenada dels preus per si sola o cal que hi hagi la participació, la intervenció d'altres administracions?
El fenomen del lloguer i de l'habitatge assequible no es conté només des d'una administració, això és cert. Cal una... És a dir, per exemple, la LAU, la Llei d'Arrendaments Urbans, és una llei i s'ha de modificar des del Congrés de Diputats. El que sí que pot fer l'Ajuntament de Sant Cugat són polítiques d'habitatge, que aquí és on nosaltres posem, diguéssim, l'anafra, és a dir, el dit d'anafra, perquè quan tu tens una situació tan imperativa com la que tens ara, que tens els preus més cars de Catalunya... Tu com a ciutat i com a ajuntament i com a administració t'has de moure. No podem tenir les mateixes barreres de contenció que teníem les de sempre perquè no estan funcionant. No en tenim prou amb l'habitatge públic perquè mai en farem prou com per baixar els preus del lloguer del mercat, però sí que podem fer altres coses i aquí és on tenim nosaltres, a demanar a l'Ajuntament de Sant Cugat que comenci a pensar quines solucions aporta ara per l'emergència habitacional que tenim ara. No perquè dintre de 8 anys tinguem tants pisos més.
Última pregunta, i molt ràpida, que estem ja pràcticament al final. Per aconseguir tot això, manteniu trobades amb l'equip de govern i també amb l'oposició?
Nosaltres ens reunirem amb qui ens ho demani. Nosaltres ens hem reunit amb el síndic perquè ens ho va demanar. Nosaltres ens hem reunit amb Promusa perquè ho vam demanar i ens ho van concedir. Per tant, tenim la informació que ens va passar Promusa. Hem fet una moció a l'Ajuntament de Sant Cugat demanant que s'inverteixi molt més esforços en l'àmbit de l'habitatge i que es protegeixi el llogater de Sant Cugat, i seguirem reunint-nos amb qui ens demani reunió. Nosaltres som absolutament, diguéssim, transparents en aquest sentit.
Molt bé. Doncs, Mariona Soria, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i posar sobre la taula una altra realitat de la ciutat. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres per l'interès.